Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts al programa Parlem-ne, aquest programa per on passen cada setmana els nostres representants municipals. Avui és el torn del grup municipal de Convergència i Unió i amb nosaltres hi són, per una banda, l'alcalde Andreu Martí. Senyor alcalde, benvingut, bona tarda.
Bona tarda a tothom.
I també hi són els regidors Rubén Lallana i Albert Medrano. Bona tarda, regidors.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tenim molts temes dels que tractar, molts temes importants. En tot cas, com sempre, ensenyarem els temes de més actualitat i precisament com a actualitat hem de fer referència a una roda de premsa que va tenir lloc aquest passat dimarts al Col·legi de Periodistes a les Terres de l'Ebre, on l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar va contestar a la publicació el passat diumenge al Diari de Tarragona d'unes informacions que ara anomenarem, unes informacions que parlaven d'una denúncia presentada per un particular en les que el diari afirmava que un gerent municipal s'havia adjudicat obres. Hi havia més informacions, per això estem aquí amb els nostres invitats per tal d'aclarir-los. La roda de premsa la va protagonitzar vostè, senyor alcalde, acompanyat per un advocat de l'Ajuntament i també acompanyat per la resta de regidors de l'equip de govern que li van donar suport en aquesta roda de premsa, no?
Bé, és que, clar, quan surt una notícia en un mitjà de comunicació, en este cas provincial, on és evident, en tot cas ho hem d'explicar, ho hem de dir, ho hem de donar a conèixer amb certa normalitat i des d'aquí vull ja llançar un primer missatge de tranquil·litat més absoluta, de normalitat, de que volem deixar constància de que també els mitjans s'equivoquen i per tant va haver una mala intenció, una mala informació i per tant hi havia errors que els volem explicar, si em permets.
Sí, sí, més que res perquè tal com es va fer en aquesta roda de premsa es va explicar pas a pas i punt per punt per una banda els errors d'aquestes informacions i per l'altra també va aprofitar per clarificar les motivacions de la denúncia i l'estat de la mateixa.
Bé, és absolutament cert que va haver una denúncia fa molts mesos d'un particular que feia referència a la possible, a la suposada incompatibilitat entre la feina que es fa de gerent a la Cala Gestió i la titularitat i o accionariat que ell té en una empresa de consultoria, senyor Martos, en aquest sentit, no? Llavors, bé, això és un tema que evidentment ja veurem com acaba.
És a dir, que és un procés judicial.
És un procés que veurem.
El jutge dirà el que...
No volem ser tampoc... hem de ser humils, hem de dir les coses pel seu nom i ja està. Però primer que volem dir, després de significar estos detalls d'entrada, que està demostrat que el gerent de la Cala Gestió ni ningú es va adjudicar cap obra.
Que era el titular de la informació que sortia al Diari de Tarragona diumenge.
Per tant, això és dogma de fe. Tranquil·litat en aquest sentit. Segon tema. A més, i entrant més a la denúncia del particular, també és veritat que els serveis jurídics han acreditat la compatibilitat de la feina del càrrec que té l'empresa consultora quan fa feines per a la Cala Gestió. I si demà es canvia, doncs canviarà el gerent. I això també està acreditat, però en tot cas, insisteixo, ja ho veurem. Però el més important és dir, tranquil·litat, això és així, i es va demostrar, insistim, en que el gerent, ni ningú es va, de la Cala Gestió, ni ningú es va adjudicar cap obra. Per tant, bé, doncs allà hi havia temes menors, però que tots s'han de significar. Se deia que hi havia 237 funcionaris a l'Ajuntament, cosa que també s'ha dit, és mentira, hi ha 31 funcionaris i 102 laborals. Per tant, si són 141, són 141, no són 237. I dels acreditats o dels funcionaris de nivell A hi ha els que hi ha molt poquets, molt poquets. Per tant, hi ha una sèrie de coses que allí tenen o poden tindre ressò que les han volgut deixar clares. I per tant, en tot cas, doncs, aquest suposat o aquest primer o inicial malmès honor que s'ha pogut fer a persones o a institucions e indirectament al municipi, doncs, és el que ens indigna, és el que ens fa sentir una mica allò emprenyats. Però insistim nosaltres, màxima tranquil·litat i màxima normalitat de que aquestes coses són així.
Entre altres coses perquè es donava la sensació, llegint la informació, de que era un tema urbanístic, és a dir, de que els contractes suposadament havien sigut contractes urbanístics quan no es tractava d'això, no?
Sí, però estem parlant exclusivament d'aquesta denúncia i aquesta denúncia fa només referència a la possible incompatibilitat entre aquestes dues funcions que va quedar, com te deia, acreditat pels serveis jurídics en el moment del procés inicial judicial. Per tant, és un tema d'assessorament econòmic que coneixen tots i tots els que formem part del consistori, del Consell d'Administració, però entenc doncs, que uns per dubtes, els altres doncs, per mala intenció o algú, perquè el dubte és sa, si m'ho permets a la vida, doncs hagi pogut crear dubtes de veritat, però això és així i per tant no ho podem aclarir.
El tema de que EFIAL no s'ha adjudicat cap obra és obvi, ha quedat demostrat en un certificat que a més secretari municipal, val? Perquè així se constata doncs, que a més és de sentit comú en el sentit de que EFIAL és una consultoria, val? Amb gent personal administratiu i del món econòmic, no té empreses ni no té cap tipus de rama de l'empresa que es dedica a fer obres, per tant és incongruent totalment, no? Però és que a part, ni que la tingués, no ha passat i això queda certificat que des del 2009, de la creació de la gestió 2008 fins ara, mai ha fet cap obra ni se li ha adjudicat cap obra en este municipi i en cap altra perquè mos consta que no fa obres. Per tant, és un error del Diari Tarragona, un error, bueno, jo vull dir que és un error, no vull veure mala intenció, vale? Perquè crec que no l'ha d'haver, però sí que és curiós perquè ells tenen la denúncia i és un periodista que fa una denúncia, que fa un article en base a una denúncia i la denúncia, esta persona en cap moment constata, denúncia que hi ha irregularitats en el tema urbanístic o de gestió de contractes urbanístics ni d'obres. Simplement ell creu, i és obvi, i és lícit que pugui creure i denunciar-ho, si, en aquest cas com ha fet, de que preveu que hi ha una incompatibilitat entre el càrrec de gerent a la gestió i el d'apoderat o gerent de l'empresa que assessora a la gestió. A més, és ell el gerent doncs, perquè a part no cobra. El senyor Toni Martos no cobra per ser gerent de la gestió a part. El que cobra és la seva empresa un còmput uns diners anualment per fer l'assessorament tributari, econòmic i de gestió de la gestió en aquest cas. Per tant, no té sentit, inclús periodísticament llegint-ho salta a la vista que no té sentit, no? Bueno, ahir vam exigir la rectificació, sembla ser que avui a mitjans els diaris no ha rectificat, ell pues, canvia de tema però tampoc no ho admet. Bueno, ells sabran, al final l'Ajuntament només s'han obert diligències per investigar este tema, és a dir, una presumpta irregularitat administrativa en la incompatibilitat del càrrec, que també t'he de dir, serveis jurídics municipals han deixat ben clar que, perquè des del jutjat aquestes coses òbviament no se coneixen, amb els estatuts de la gestió i amb la corresponent legislació d'empreses públiques no hi ha cap tipus de llei que impedeixi que este càrrec sigui d'una empresa pública i d'una empresa privada. Per tant, bueno, això, per aquest motiu hem demanat el sobreseïment de la causa.
A més, a la informació es deixa entreveure com si la figura del gerent de la cala gestió fos la figura d'un treballador municipal, no?
Sí, de fet és una miqueta el que ens estàvem queixant i el que estàvem una miqueta reclamant, no? Este binomi que es volia muntar fent una miqueta creure de que este senyor és un funcionari més de la cala i del nostre ajuntament, tot el contrari. Este senyor el que és d'una empresa és el gerent de la, la gestió, però a part és l'amo o el gerent d'una empresa que és EFIAL, que a més ha guanyat un concurs i que en tot cas el que ha fet és portar la part econòmica i la part més de gestió de la part de l'Ajuntament. Tot lo de més és el que deia abans Ruben, una miqueta és suposicions infundades en no sabem què i que a més han portat cap a un camí de ficar la paraula obres, perquè clar, avui en dia el que porta i el que més atrau a la gent és això, dir hi ha algo d'obres per mig i hi ha algo fosc i negre que quan surt el nom d'un alcalde pues, acaba sent molt més fàcil a l'hora de vendre diaris.
I és normal que la ciutadania estigui preocupada en aquest sentit llegint esta notícia, i per este motiu vam tindre que donar explicacions i fer una roda de premsa. A part, esmentant aquells que ens escolten que el càrrec de gerent, val, a les otorgacions que té, és només d'assessorament, en cap cas és executiu, és en, ell en cap cas pot decidir ni cap obra, ni cap acció, ni res. Per això hi ha una junta i una junta general representada per tots els partits polítics amb representació municipal, és a dir, un ple una mica més petit, val? Per tant, tots els partits polítics són els que decideixen o no les obres, les accions, l'estat de comptes i tot lo important. Per tant, l'únic que fa el gerent és proposar, assessorar, comunicar, en cap cas té capacitat executiva, que se'n diu. Val? Per tant, ni que hagués volgut o hagués pogut o hagués sigut una empresa constructora també, que ja hem demostrat que no, tampoc no podria executar-se obres. Per tant, és del tot fals, no?
De fet, i també una de les coses que jo crec que va voler demostrar no sol l'alcalde sinó l'equip de govern que avui estem a l'Ajuntament és no volem entrar en si la denúncia esta és lícita o no lícita. Òbviament, tothom té dret. Nosaltres l'únic que volíem, l'únic que reclamàvem era la realitat, que és que en cap cas un diari pot ficar damunt de les paraules d'un ajuntament o d'un equip de govern la paraula obres, i no volien defensar a Toni Martos. No era qüestió de defensar, era la qüestió de dir, senyors, nosaltres l'únic que demanem és que siguéssiu que parléssiu realment de lo que està passant i que no malintencionéssim els titulars buscant allí on no hi ha. Lo de més, òbviament, ha de tirar cap endavant i ja està la justícia per a demostrar lo contrari.
Només, Albert, esta persona que ha ficat aquesta denúncia a l'Oficina Antifrau, que és veritat que després no s'ha personat davant del jutge per ratificar aquesta denúncia i no s'ha personat i no sabem on és, el diari li atribueix dos suposades denúncies, és a dir, el fet de que el gerent s'atribueix obres i el fet de la incompatibilitat, quan aquesta persona només n'ha ficat una de les dues denúncies. Per tant, també podria ser motiu de queixa d'aquesta persona, no? De dir, escolta'm, que jo només he ficat una denúncia, no he ficat dos. És a dir, en cap cas he dit mai ni he denunciat el fet de què atribueixo al gerent alguna mala gestió, sinó és que penso i penses lliure i ho pot fer, vull dir, per això estem en una democràcia, penso de que els seus dos càrrecs són incompatibles i potser hi hauria alguna també ho he de dir, irregularitat administrativa, administrativa, cosa que si s'atribueix obres i fes obres i aquestes coses que se pressuposen sí que seria un tema penal. Val? Per tant, deixar clar doncs, que és una pifiada del diari Tarragona, és una pifiada, públicament els hem demanat una rectificació, no han volgut rectificar perquè avui he vist els diaris i no han volgut rectificar, se juga amb l'honor de persones, ja sabem que és molt fàcil emmerdar, per hi portem la paraula per la ràdio, emmerdar i després recuperar l'honor és molt més difícil, però bueno, ja ho han fet i jo personalment, i parlo a nivell personalment, i estic acostumat en este diari a que faci aquest tipus de declaracions i que inclús publica coses sense escoltar les dues parts i coses d'aquestes, però bueno, és lo mitjà que tenim i ells sabran la manera de fer periodisme que volen. Jo estic indignat i com a persona pel poble, però també com membre de l'equip de govern, que és un equip de govern que no ha fet res il·legal, i jo veig bé, dic el mateix, veig bé que traguin, doncs que si hi ha un judici, si hi ha un... A més, una cosa, no hi ha cap judici. Actualment s'ha demanat a Fiscalia si creu que hi ha indicis perquè es tira endavant el judici. A dia d'avui no hi ha cap judici. Val? Per això ho he de deixar clar. Però tot això veig bé que els diaris traguin tot el que faia falta. Vale? Si unes diligències prèvies que se'n diu. Veig bé que els diaris traguin tot el que sortia. Això és transparència, això és democràcia, i a partir d'aquí és veritat que s'han sortit molts casos com el de Bárcenas i moltes coses per investigar això als diaris. Val? El que no veig bé és que se t'atribueixen una part d'una denúncia que, quan el denunciant això no ho ha dit. És a dir, el denunciant en cap cas ha ficat sobreavís que s'estan adjudicant obres per part del gerent municipal. Per tant, aquí és on nosaltres fem la queixa. És a dir, lo de més, fiqueu-ho si voleu, clar que sí, només faltaria, però traieu-lo titular aquest sensacionalista. És a dir, el gerent no s'ha adjudicat obres perquè ni pot ni ha passat. I no ho diem de paraula en un mitjà, sinó que ja ho hem demostrat el secretari municipal, que també és secretari de del Consell d'Administració de la Cala Gestió, és una de les proves que s'han portat al jutjat, és on s'hi diu que des del 2009 fins ara EFIAL no figura com amb cap contracte urbanístic o d'adjudicació d'obres. Per tant, un funcionari públic ho està avalant, no sé quina més discussió hi ha aquí. Val? I bueno, d'aquest tema no ho sé. Què més podem dir? Explicar-ho. No,
a veure, tenim molts altres temes dels quals parlar, per tant, podem anar fent, perquè si no, no ens donarà temps per parlar del tot. Referent a temes d'actualitat, sí que volíem parlar, i perquè ha sortit aquí i perquè hi ha algun partit polític que n'ha parlat, és dels canvis que s'han produït en el rebut de l'aigua. Canvis que han passat de, entre altres coses, de cobrar-se cada 3 mesos a cobrar-se cada 2 mesos. L'altre dia, en aquesta mateixa emissora, vam tenir el regidor d'Hisenda i d'Economia explicant precisament els arguments que tenia l'Ajuntament per a aplicar aquests canvis, que, si més no, doncs els ciutadans de l'Ametlla de Mar, doncs els aniria bé que es poguessin clarificar conceptes i motivacions.
Sí, mira, és un tema una mica complex, ho intentaré simplificar al màxim. Durant els darrers anys, l'Ajuntament ha pres una sèrie de mesures que ara passaré a explicar per a intentar reduir el consum d'aigua. Val? És un bé escàs, un bé car, i creiem que s'havien d'aplicar mesures per intentar reduir el consum. Què s'ha fet? Per una banda, es va aplicar un quart tram que penalitzava, era bastant, no era gens econòmic, deixem-ho així, que era un quart tram a partir de 60 metres cúbics, que recordar, per a penalitzar les famílies, les persones, les vivendes que més consum d'aigua tenien. Per tant, si creies que havies de passar de 60 metres cúbics, doncs s'ha de pagar un preu diferent que ens consums més bàsics. A partir d'aquí, durant els darrers anys, també és veritat que algun any s'ha baixat el preu de l'aigua. Tot això què ha significat? Doncs que actualment ens hem vist amb un 20% menys de consum, val? Però per altra banda s'han incrementat altres despeses que no són directament atribuïbles a l'Ajuntament ni a la concessionària, com podrien ser l'impost de l'ACA, val? Tant de clavegueram com l'altre, el preu de la llum, perquè sabeu que hi ha una sèrie d'infraestructures, de bombeig i diferents infraestructures que funcionen llum, la llum sabeu que ha pujat moltíssim els darrers anys, i també el preu de l'aigua que compra la concessionària directament al CAT, val? Per una banda han vist que han reduït el consum, per l'altra han pujat els preus. Això ha significat doncs que l'equilibri del servei està una mica deficitari i per tant s'ha d'aconseguir diríem quadrar-lo, no? Aconseguir mantenir, arribar a aquest equilibri, perquè si no doncs perilla la concessió i doncs s'hauran de pujar preus i altres coses més dràstiques, no? Per tant, què han fet? Han passat d'un nombre de rebuts a l'any, és a dir, 4 perquè eren trimestrals, a 6 perquè són bimensuals. Sí que és veritat que hem intentat fer això per no tindre que pujar el preu de l'aigua. No hem pujat el preu de l'aigua i fiquem més rebuts. Amb aquests rebuts també he de dir doncs, que els 17 euros i escacs de la tarifa de manteniment se queden igual, però en lloc d'enverne 4 a l'any n'hi hauran 6. Per tant,
en lloc de sí pagar els 4 conceptes pels 4 rebuts, ara se'n pagaran 6.
Correcte, a més de pagar 4 vegades, pagarem 6 vegades.
Per tant, l'únic increment en quant a tema econòmic són 35 euros
al any. Del tema de manteniment, 2 rebuts de 17 euros. ¿Vale? Per contra, no puja amb l'aigua, que podria ser el desastre més gran, ¿vale? Perquè pues, l'aigua... Penseu que si pugem el preu de l'aigua, doncs, bueno, és una regla també, preu de l'aigua, preu de metro cúbic sanejat, puja tot, val? Llavors més impost de l'ACA perquè hi ha més metros cúbics i bueno, el preu és més car, per tant seria més problema, no? Hem intentat buscar la solució menys dràstica, menys problemàtica. A partir d'aquí, de passar de 3 a 2 mesos, també solucionem que ja no tant als pisos, entenc jo, però sí a les urbanitzacions i en rústica, que si hi ha escapes d'aigua, hi ha fuites, pues se puguin detectar molt més aviat. Paral·lelament, també hem aprovat una tarifa de fuita que el que fa és ve aplicar una... Bueno, el que fa és no penalitzar tant en aquelles persones, no aplicant els darrers trams en aquelles persones que han tingut una fuita, doncs perquè la tuberia ha petat, no ho han vist perquè es filtra dins de la capa freàtica, no ho han vist i no s'ha fet expressament. Llavors el que fem és una tarifa especial de fuita que a grosso modo jo li diré a aquelles persones que m'ho sentien perquè és una mica més complex, ara no ho explicaré profundament, però podem preguntar-ho a Qualia, aquelles persones que tinguin una tarifa, una fuita, se'ls hi pot aplicar aquesta tarifa una vegada cada 5 anys només, perquè clar, una vegada n'has tingut una, has de solventar el problema i has de reparar les canyeries.
Per sentat que tu miraràs de fer una revisió perquè tens algun malament.
Però sí que pot arribar a significar un 50% d'estalvi en el rebut. I com que són els rebuts molt alts, perquè evidentment vas passar de tram en tram, perquè tens una fuita i no ho estàs detectant, està consumint aigua contínuament, doncs bueno, doncs crec que és important. No? Bàsicament és això. Val? Per tant, fent un resum, no pugen el preu de l'aigua, però com que pugen moltes altres coses que són inherents a la nostra gestió, com pot ser impost de l'ACA, com pot ser el preu de la llum, com pot ser el preu de que es compra l'aigua al CAT, al Consorci d'Aigües de Tarragona, tenim que equilibrar la concessió i hem intentat fer-ho de la manera més petita possible. Jo crec que són 37-35 euros anuals, val, que venen a significar uns, no sé, pocs euros al mes, val? I no toquem els preus de l'aigua, que és el més important. Val? No sé si ho he explicat bé, però...
Sí, ho hem entès prou bé. Sí. Anem avançant en altres temes, perquè en l'àmbit de l'obra pública, per dir-ho d'alguna manera, de la infraestructura, hi ha un tema destacat d'envergadura, com és el tema del pont de Trescales segona fase. És a dir, no estem parlant d'un pontet, sinó que estem parlant d'un pont important, com hem dit, d'envergadura important i també d'un pressupost important, no?
Sí, un pont de bastant més de 300 metres, d'un pressupost de vora els 5 milions d'euros. Que ningú que m'escolti que pensi ara que l'Ajuntament en aquesta època de crisi està començant a fer ponts, és un pont que financiaran particulars. Només cal dir que el 80% del cost lo financiarà una entitat financera perquè és propietària de el 80% dels terrenys d'aquest pla parcial de Trescales segona fase. És una obra que és d'obligat compliment perquè està dins el pla parcial de Trescales segona fase i és una obra que el que permetrà serà connectar la part del mig de Trescales amb la part de platges i la part del sud. Val? És una obra que tenim redactat ja el plec tècnic per a treure el concurs. En breu, amb un consell d'administració ho aprovarem, en breu. Per tant, podria ser que el maig ja estigués adjudicat. Llavors pactarem a l'empresa els timings per començar. És una obra que es preveu un mínim de 9 mesos d'execució, que intentarem que durant el termini estiuenc queden reduïts l'afectació al tema turístic i de descans dels veïns. I bueno, és una obra, crec, ja et dic, necessària amb el sentit de que està dins el pla parcial i que així s'ha aprovat per urbanisme, però a part serà molt útil perquè ja sabeu que ara l'accessibilitat a platges a la zona de Sant Jordi Calavidre és una miqueta complexa, val? Perquè estava pendent de fer-se este pont. És un pont, ja et dic, de 300 i pico metres que passa per damunt de l'autopista i de Renfe i connectar tots els sectors, per tant serà molt important, agilitzarà la feina de molta, i l'accessibilitat de molta gent.
I suprimirà el pas actual per sota, que a hores d'ara és provisional, no?
Sí, el pas, ja sabeu que l'ACA no permet el trànsit rodat en zones inundables, allò és un barranc, és zona inundable, i per tant un agafa el pont, per allí no hi haurà trànsit rodat, sinó només hi haurà doncs, vianants o bicicletes.
Més temes de l'obra pública. Arranjament de camins que arriba, pues, la veritat és que pràcticament 4 anys després de que es produïssin els aiguats que els van malmetre.
Sí, arriba tard, però ha arribat. Això és important dir-ho, i a més és important dir-ho perquè no és una subvenció obligatòria. És a dir, la Generalitat no estava obligada a concedir-nos aquesta obra. I és important dir-ho perquè aquí hi ha hagut moltes gestions, han hagut molts anys de negociacions, i al final ha arribat. Però no és com un fons FEDER o un POIX que tots els ajuntaments tenen dret a tindre una part d'aquestes subvencions. No. Això s'havia de demostrar, s'havia de, bueno, s'havia de treballar per poder accedir a aquesta subvenció que ens han donat, no? És una subvenció del Departament de Governació que al final ens la va atorgar al setembre de 2013 i que puja un total d'uns 472.000 euros, dels quals ara tenim l'última part per justificar i tenim que fer una sèrie d'arranjaments a camins malmesos per estos aiguats de 2010 que puja uns 150.000 euros, val? Està en fase d'adjudicació, s'han presentat empreses i ben aviat adjudicarem a l'empresa X, la que faiga millors condicions, pues una sèrie de no voldria detallar-ho tot perquè és molt extens, perquè són petits trossos o trossos més sencers de gran part del municipi, val? Però bueno, jo no sé, hi ha un tros del carrer de la carretera de l'Estany, també de la carretera entre la Milla i el Perelló, també un tros de la carretera d'accés a Sant Jordi d'Alfama, a l'amic costaner. Bé, hi ha diverses zones, no sé, camí del Corral de Molins, camí del Marro, o del Rabosenc. Hi ha molts camins, molt petits trossos, moltes carreteretes de costa que van quedar molt malmeses, que hi ha gent els utilitza molt per anar al tros. Creiem que s'havia fet actuació, ho vam demanar, ho vam justificar, al final s'hemos aconseguit i ben aviat començarem a poder fer les obres.
Molt bé, i dins de l'àmbit de les obres també hem vist com recentment s'ha fet una actuació a la taulada del mercat municipal, no?
Bueno, sí, la reparació està de la taulada del mercat és algo que ja portàvem temps reclamant, inclús dins del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya, que és lo POCS, que parlava abans fa un moment l'amic company Rubén, hi ha una partida que estava destinada a la millora i manteniment d'infraestructures municipals i entre elles vam ficar una sèrie de mesures que nosaltres creiem que eren necessàries dins de la cala, perquè òbviament una cosa és construir, l'altra és mantindre, i dins del manteniment són cars i ens hem de reaprofitar una miqueta d'aquestes subvencions. Si recordes, fa temps parlàvem d'una primera fase que vam començar amb el casal d'avis, on ja tenien goteres per l'antiguitat de les instal·lacions i que òbviament estava una reparació urgent i vam donar prioritat allí. Una segona fase, que és la que justament estos dies ja hem acabat i que la gent ha pogut veure, i a més la gent del mercat, que feia temps que ho reclamaven, han pogut començar a disfrutar, que en moments d'aiguats pues, tenien aquelles goteres que no solament eren incòmodes, sinó que a més podien fer valbé tot el menjar i tot el material que estava baix exposat, i que la setmana passada justament ja van acabar. I una tercera fase, que suposo que no tardarà molt, després de l'estiu, espero, que seria la part del poliesportiu que entrava dins d'este pla conjunt de millores d'infraestructures municipals i que òbviament era necessari. El mercat, així a números ràpids, ha tingut un cost de 6.500 euros i recordem que tot això no ha costat un duro a l'Ajuntament de la Milla de Mar, no ens ha costat res als caleros, sinó que ha sigut tret de la sol·licitud del POCS, de la subvenció del POCS que emet cada any els serveis de Catalunya.
Molt bé, entrem en un tema que porta de cap als ajuntaments, que és la llei de la RESAL, que diuen, la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local. Primer en comissió de govern i posteriorment mitjançant el ple municipal, l'ajuntament va aprovar adherir-se al recurs que s'ha de presentar al Tribunal, no? Constitucional.
Així mateix és. Així mateix.
I que canvia una mica el concepte de gestió pública dels ajuntaments i deixa sense massa marge de maniobra, és a dir, fa els ajuntaments plans, per dir-ho d'alguna manera, no?
Bueno, ho has explicat d'una manera molt, molt suau i molt light. Jo ho veig d'una manera molt més forta. És a dir, és una... Mira, l'Estat, el govern del Partit Popular de l'Estat espanyol, vol fer pagar els plats trencats de la crisi en aquells que no tenen la màxima, i no dic responsabilitat, però la màxima responsabilitat. Bueno, igual que passa que mos fa culpables als ciutadans, no, de classe treballadora, de tots els problemes pujant impostos i tot el que està fent, doncs, pues, fa el mateix amb els estaments públics. És a dir, els ajuntaments, el còmput total d'ajuntaments d'Espanya representen més o menys, vaig llegir, un 9% del dèficit públic espanyol, val? I els únics que se'ls aplica retallades per d'alguna manera, que s'aplica aquesta llei que ara passaré a explicar, és als ajuntaments, quan el 60 o el 70% dels problemes que té el país és per despesa de l'Estat i ells mateixos no se'n creen cap llei en contra d'ells. Val? Aquesta llei és molt injusta, molt. Jo diria que és la llei més injusta que ha creat el Partit Popular des de que jo tinc ús de raó. I ara explicaré el per què. És molt injusta perquè el que fa és crear ajuntaments de primera i segona depenent d'on visquis. Un ajuntament de més de 50.000 habitants o un ajuntament més, ja et dic, de més de 20.000 no tindrà les mateixes funcions que un ajuntament com la Cala, que en té 7.800. El que fa la llei és dividir els municipis segons població i depenent de la població que tinguin els atorgarà una sèrie de competències. Per exemple, i sense voler entrar en molt detall perquè és un tema molt, molt tècnic, l'Ajuntament de la Ametlla de Mar no pot tindre competències en sanitat. Per tant, queda molt en l'aire que poguéssim tindre, per exemple, un tema que nosaltres considerem que és vital, com és l'ambulància municipal. Val?
Per molt prioritari que sigui per anar a
per molt prioritari, perquè ells el que t'argumentaran és que hi ha una altra entitat, hi ha una altra entitat pública, que en aquest cas la Generalitat, que és qui té la competència, que ja l'està donant a terme. I per tant, no ho podrem fer. Queda molt en dubte pues, que poguéssim tindre determinats serveis esportius com una piscina. Queda molt en dubte que poguéssim tindre mitjans de comunicació local. Queda molt en dubte que poguéssim tindre un telecentre. Queda molt en dubte tot, menys serveis tècnics, urbanístics, gestió de l'aigua i del clavegram, el tema de manteniment de carrers brigada i poca cosa més, tot lo de més no ho pots fer. Clar, i dius, no ho puc fer, home, no mos deixes fer més coses, no? Regula-ho a partir d'ara, però el que tenim s'ha de fer. És a dir, un tema tan simple, no tenen competències en ensenyament, això és molt fort. Actualment tenim les llars d'infants els ajuntaments. És a dir, ara ens poden arribar a dir que la llar d'infants o la fase econòmicament viable, això significa que si val 300 has d'ingressar per 300, fet que si passem, que pot significar de passar 100 euros a cada família a 300 i la família no vaiga, o si no, ho gestionarà a través de la Diputació. Compte tu la Diputació com ho gestionarà això. La Diputació que està a Tarragona, com entendrà millor que nosaltres la filosofia d'una llar d'infants de la Ametlla de Mar? Com reduirà costos que ja s'han intentat reduir al màxim? L'únic que farà és pujar preus. Òbviament matarà este servei, no? Per tant, tot això està molt en l'aire, tot això s'ha presentat un recurs. Jo no voldria assustar cap ciutadà, però sí que crec que tots, i això no és una cosa d'un partit ni de dos ni de tres, hem de començar a moure-nos i hem de començar a treballar perquè això no acabi sent com l'Estat vol. Perquè qui és l'Estat per dir-li, l'Estat li pot dir a l'Ajuntament a partir d'ara no et pots endeutar més, no? Un ajuntament li pot dir, perquè crec que serà un perill per a tu, a partir d'ara no pots incrementar la partida de personal més d'un 20% del pressupost municipal, li podria dir moltes coses, no? Amb el sentit de canalitzar la seva despesa i dir-li pues, bueno, pues, pues una miqueta de tutor, però el que no pot fer és dir-li a l'Ajuntament de Ametlla de Mar, al de Perelló o al de Cadaqués, dir-li quines han de ser les seves prioritats, no? Perquè ara, perquè he de poder mantindre un servei i no mantindre un altre. Per exemple, la piscina, m'invento, la piscina quasi tenim 1.000 usuaris. Això és una quantitat altíssima en un port de 7.000. I jo veig la gent allí feliç cada dia, fent salut, fent esport, perquè ells ens han de dir que nosaltres no podem tindre competències. Escolteu-me, que nosaltres no hem fet aeroports com altres municipis, que no hem fet infraestructures faraòniques o un museu que només l'estàtua de l'entrada val 2 milions d'euros. Nosaltres no hem fet tot això. És a dir, és un ajuntament normal, que té una sèrie d'activitats i que s'ha pogut fer i que les pot mantindre a dia d'avui, vale? Té un pla de sanejament amb el qual preveu en 15 anys els pagaments de tot el que té i per tant ho pot anar mantenint. Qui ets tu per dir-nos el que hem de fer i el que no hem de fer, no? Aquí està el problema. Bé, això, doncs,
a més és una llei que ja està en vigor, és a dir, des del passat mes de desembre
està en vigor, ara han donat un termini. Jo crec que durant l'estiu ens hauran de dir, ara aquí el tema és que ens han d'enviar la manera de calcular els dèficits. Val? la manera de calcular quines d'estos serveis que no fem, perquè aquí el truco està, no, tu fes el servei que vulguis, però ha de ser...
No ha de ser deficitari.
No deficitari. Clar, de fet, això és fet a la llei, feta la trampa, no? No sé. Com dic, jo seré amic teu si ets guapo, però si ets feo no. Però clar, jo sóc com sóc, no puc ser més guapo o més feo, sóc com sóc. Això és el mateix. Ho diria perquè els serveis municipals, no tots, però la gran majoria són deficitaris en quan fan un servei social, perquè si no ja estan les empreses privades per guanyar diners. És a dir, si la llar d'infants de la Cala les famílies han de pagar 300 o 400 euros, com també és veritat que paguen a Sant Cugat, a Barcelona, inclús a Cambrils. Però aquesta és una altra filosofia. Si la Cala les famílies han de pagar 400 o 300 euros per portar el xiquet a la llar d'infants, doncs molt possiblement no podran, perquè la situació és la que és. Per tant, si l'Ajuntament creu que és un servei prioritari i necessari i que compleix una funció social molt important, doncs l'Ajuntament bonifica part d'aquest dèficit. És veritat, en 100 euros no es paga les despeses de llar d'infants, ni l'escola de música, ni el CEM. Les tarifes que tenim al CEM són socials perquè la gent pugui anar. Per tant, dels impostos que recaptem de tots els ciutadans, decidim mantenir totes aquestes instal·lacions. Clar, no ho sé, el tema de l'ambulància. Sí que és veritat que tenim una ambulància, però no és ni la meitat de professional que la que tenim al municipi. I les persones que desgraciadament han tingut algun problema, algun accident, ho saben. Són molt més ràpids perquè es coneixen els noms de tots els trossos, els trossets, inclús les cases per a podo, van superràpids, són eficients, estan molt més preparats professionalment que els de la Generalitat. I a més, la Mella de Mar, històricament, uns partits i els altres, tots, han volgut continuar aquest servei perquè considerem que és prioritari, perquè tenim molts disseminats, perquè tenim moltes organitzacions, perquè tenim una població estiuenca molt gran i considerem que amb una sola, compartida amb altres municipis, com passa, perquè aquella, esta és nostra, però la de la Generalitat, si ha d'anar a l'Ampolla o al Perelló hi va, doncs considerem que és per nosaltres un servei obligatori. Qui és el senyor Rajoy, que no sap ni on cau la Cala, per a dir-nos que nosaltres no podem fer servicis de servei? I clar, si és deficitari, si és deficitari, home, què hem de fer? Cobrar 300 euros a cada persona que portem a l'ambulància? No té sentit. És una sèrie de malpropòsits un darrere l'altre. No té cap sentit i això pot acabar molt malament. Si al final este recurs al Tribunal Constitucional contra esta llei no prospera i el govern no fa atràs i no es canvia res, pues, tal com està, tu has dit que està aprovada, tal com m'ha llegit i està esmenada, pues no té una fàcil solució.
Clar, jo em pregunto com es pot presentar un partit polític en unes eleccions amb objectius a fer quan aquesta llei li capa una part important de la imaginació que es pugui posar al servei dels ciutadans a través de projectes i de serveis nous que pugui disposar si no té competències, no?
Bueno, això potser és el menys important, no? Al final...
Ah, perquè al final un ajuntament només queda reduït a,
bueno, podràs fer...
a la neteja dels carrers, a l'oferiment dels serveis de clavegram, de jardineria, d'escombreries i a la gestió econòmica.
Sí, bàsicament seria això, un ajuntament. Però també t'he de dir, doncs, que no et diuen que no puguis fer obres de manteniment o construir una plaça o un parc o un jardí. Això no, en això no es fiquen. Però sí que et diran que no pots tindre, pues, una sèrie de serveis que ells consideren que per un poble petit no... I això el que genera és que si tu vius a Tortosa no tindràs cap problema per poder anar a la piscina, i si vius a la Mella o a l'Hospitalet, pues, diran que tu no et toca tindre una piscina, quan la piscina ja està construïda. Perquè en un altre cas seria, a partir d'ara no fes-ho piscines, o a partir d'ara no fes-ho no sé què, però està construïda. Què hem de fer, tancar-la i que es perdi? O la gestionarà millor la Diputació? Com?
De totes maneres, jo volia esperar, m'estic guardant molt a la decisió del Tribunal Constitucional, perquè clar, aquesta gent que són molt hàbils en parlar de la Constitució espanyola, de la igualtat de tots els espanyols, este tribunal tindrà que dir algo, perquè el primer que es vulnera aquí és la Constitució, que diu que tots els espanyols, entre cometes, són iguals. No, aquí bueno, s'està creant un espanyol de primera, unes ciutats de primera, uns pobles de segona, uns pobles de tercera...
I espera't, que la Mella té 6.800 habitants, no et vaig a dir en aquell poblet que té 1.000, que en aquell, no es pot fer res. Però sí, hem de confiar també, i jo espero que sí, però en aquest cas, en el Tribunal Constitucional, que ahir va dictar sentència en contra de la possible declaració unilateral d'independència de Catalunya, pues no ho sé. No ho sé, perquè al final són 5, no sé, no recordo, 7 o 8 persones o 6 persones polititzades, ficades allí a dit, polititzades, no són tècnics, són polítics, que es deuen als partits i els dos grans partits de l'Estat. Per tant, no ho sé, no ho sé.
A part, hi ha un dels temes que no contempla esta llei, que és aquelles poblacions tipus la Gala, que a l'hivern som 7.000, 8.000 persones i a l'estiu tripliquem o quadripliquem la nostra demanda. Correcte. O sigui, dir-li a aquella gent que ve de fora que tu primer no podràs fer promoció econòmica perquè no la podràs fer, perquè t'ho han acabat, el qual tu no pots ajudar al comerç, als industrials, a la restauració, a totes aquelles empreses del teu poble que viuen, que necessiten crear la línia d'alimentar les seves empreses, perquè òbviament no ho podràs fer, perquè ets un poble petit, entre cometes.
Ni cursos de formació, ni moltes coses. Ni moltes coses. Ara, és a dir, però la pregunta és, per què això? Perquè si el 80 o el 70 o el 60 com ells per cent de l'endeutament sigues dels ajuntaments, diria, mira, xiquets, per què? Perquè heu gastat una animalada i sou el problema d'este país. Vale. Però no, un 9% d'endeutament, el conjunt dels ajuntaments del país. El principal, no cal dir-ho, Madrid, que s'emporta una gran part, molt més com en comparació d'altres com Barcelona. Per tant, si el problema no és els ajuntaments, per què una llei tan estricta contra els ajuntaments? Perquè el que es vol fer és buidar de competències. Un partit de dreta que ja veiem com està actuant i que va en contra dels drets individuals de les persones. I ho està demostrant en cada una de les lleis, ja siguin en educació, ja siguin en polítiques mediambientals, ja siguin en altres
de totes
temes. Maneres,
jo de totes maneres crec que aquí el que ha estat intentant una miqueta, així, buscant l'excusa de com argumentar el seguiment de les diputacions. És l'única raó que crec que poden acabar justificant aquestes mesures.
No sé.
Anem avançant, més coses. Parlàvem d'informació també. El passat divendres l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar recollia una menció del Col·legi de Periodistes de les Terres de l'Ebre precisament per la informació que portava la web municipal.
Bé, sí, el primer que voldria dir és que tot això també és molt, molt, molt dels culpables d'aquesta... de que haguem recollit aquesta menció és l'equip que hi ha de comunicació, del qual tu estàs també dins, i que han fet una gran feina durant aquests mesos per buscar allò que ens va marcar en un principi, que va ser buscar la transparència, buscar cada vegada la fórmula d'arribar més a la gent del poble, als mitjans de comunicació. No hem d'amagar res, hem de ser clars i hem de ser concisos, i entre ells teníem una petita ferideta de l'any passat, on vam sorprendre en este tema, i ara des del juny vam començar a treballar molt fortament amb este caire, i bueno, hem pujat fins a un 56%, el qual hem entrat, segons diuen ells, a la llum verda, que és només allò de buscar una solució al que ve a buscar informació. És dir, aquell periodista que vol saber què cobra un regidor, per què no ho ha de saber, ha de ser lícit, per com se transmeten els papers, o com jo puc fer un recurs, o com jo puc arribar a la part administrativa de l'Ajuntament des de casa, o com ho haig de fer més fàcil. Pues, tenim avui els mecanismes, tenim avui tot el que és les noves tecnologies que poden facilitar tot este cas. I mos va agradar molt que mos nombressin primer, perquè van ser 947 ajuntaments arreu de tota Catalunya que se van
avaluar.
Exactament, se va fer aquest estudi, que va ser entre l'abril i maig, i la quantia de les webs que van aconseguir més del 50% a tota Catalunya sol van ser 129, davant de les 815 que van suspendre. I dins d'aquestes 129, i dins del nostre territori, vam acabar creant, crec que van ser entre els 5 millors ajuntaments de les Terres de l'Ebre que vam aconseguir una nota aprovada. Val a dir que no vam ser els millors, però que sí que el compromís que vam agafar, no solament jo com a regidor de comunicació, sinó també l'alcalde i, a més, tot l'equip que avui estem a comunicació, i aquí pots tu ratificar, que és que abans d'acabar l'any això serà molt més àgil, serà molt més transparent, i que qualsevol persona que vulgui saber qualsevol cosa de l'Ajuntament ho trobarà a la zona web d'una manera fàcil.
Per tant, en tot cas, se tracta de millorar la informació que tenen els ciutadans a través de la web.
Apropar l'administració al ciutadà mitjançant la web i les noves tecnologies, no?
Més coses, perquè la setmana passada m'ho fèiem ressò del canvi de clàusules per a l'adjudicació del servei de guinguetes, el que es coneix com xiringuitos de les platges, i l'objectiu és millorar els serveis que ofereixen.
Sí, com cada any, bueno, cada any no, cada any que toca, se trauen les noves concessions de les guinguetes, o popularment conegudes xiringuitos, val? Aquest any tocava ja fer una renovació de les concessions. El que han buscat és poder ampliar el termini, val? De 5 a 8 anys. Sabeu que fins ara se donaven 5 anys i ara s'ha ampliat a 8. Per què 8 i no 5? Doncs per poder demanar més qualitat d'instal·lacions i de servei. És a dir, les persones que tenen la seguretat d'estar 8 anys i no 5 també poden fer un pla de negoci on poden amortitzar molt millor les inversions que inicialment se'ls exigirà. Per tant, doncs no és el mateix una caseta d'aquestes de gelats tota la vida que una instal·lació de fusta ben feta amb una zona de chill out. És a dir, al final el que pretenem és que la qualitat de les nostres platges i indirectament els nostres serveis, en aquest cas dels xiringuitos, sigui doncs molt millor, no? I siguin platges doncs que vagin en consonància amb la qualitat de la platja en si, de bandera blava i de màxima qualitat.
Per tant, ens trobarem xiringuitos més macos, doncs, també.
Correcte, aquesta és la finalitat. Ara veurem doncs quan se presenten tots els interessats, empreses o particulars, doncs quines ofertes fan i bueno, també és, bueno, un dels temes que també dins del concurs el que se tindrà molt més en compte són els percentatges, és a dir, s'han modificat els percentatges a l'alça dels criteris d'avaluació, donar més importància als apartats de les millores, no? Perquè al final sigui molt important també doncs, la tipologia d'instal·lació que tu ubicaràs a la platja. Crec que tenen fins a l'1 d'abril la gent, el BOP ja estan publicades les clàusules i fins a l'1 d'abril sortiran ja termina per presentar-se. Una altra novetat és que aquest any s'han afegit dos platges més a les ja quatre existents, que eren Sant Jordi, Calaforn, l'Alguer i l'Estany. Aquest any a part traiem la del Ribellets i de la Calafató a Calafat.
Més coses, concretament ja parlant d'altres temes de promoció, també s'ha dit recentment pues que, bueno, pues que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar està buscant recer, no? o la recerca de recer és mútua entre poblacions paregudes que tenen les mateixes inquietuds, que tenen els mateixos o similars atractius a l'hora de que aquesta promoció turística i d'altres atractius pues, s'hi pugui fer de manera conjunta, no?
Bé, el que estem buscant és una miqueta buscar aquell binomi, no? Aquella part de treballar conjuntament en gent que tenen les mateixes característiques que en altres i que busquen algo, que és que en un moment de crisi com millorar l'actiu turístic i l'actiu econòmic de la nostra població. Ara fa poc, amb l'Ampolla, la Ràpid, el Canà, fa uns mesos també va ser en Cambrils, Salou. El que intentem és buscar dins de les nostres característiques, i a més, en un lloc que estem privilegiats, perquè nosaltres, com sempre jo he dit, som la porta de les Terres de l'Ebre. Obri les Terres de l'Ebre, però a més ens enfoca de cara a Tarragona, el qual podem una miqueta estar a les dues bandes, no? Tant apropar-nos a la zona de més, diguem-li, cultural, més de territori, com pot ser en este cas el Baix Ebre, i a la zona més turística, més de modernitat, que pot ser Salou, Cambrils i Tarragona. Dins d'aquí, l'última va ser una miqueta la trobada dels alcaldes i una miqueta dels regidors de turisme i els seus gerents i equips tècnics per buscar aquella simbiosi, aquella forma de treballar conjuntament, la Ràpita, l'Ampolla, el Canà, i crec que va anar molt bé, així ens ho han fet arribar els companys i l'alcalde, fins al punt de que de moment la primera de les accions que serà és la promoció conjunta dels actius turístics i com no la població buscar una miqueta com engalzar la població a nivell de visitants i la temporada i com buscar aquella fórmula que poguéssim vendre una sèrie de productes tant la cala envers les altres poblacions com les altres poblacions envers la cala. Però, de fet, esta setmana hi ha una reunió de la qual es començarà a treballar ja de manera forta i ficant objectius i creant una fulla de ruta de, a curt, mitjà i llarg plaç de com hem de treballar junts.
Bueno, aniria una mica en la línia del que es va fer a les jornades de la Galera, per exemple, no? no? Sí, que també no... aquests mateixos quatre pobles van ser els que van repartir-se.
Sí, però ara aniríem una miqueta més allà, no solament en accions conjuntes com poden ser dir a la Galera, parlar d'un futur que no ho sé, podríem dir com la Rosijat, sinó que inclús anar més a fires, a noves tecnologies, a dinàmiques econòmiques i en posicionament dins del que ens puguem beneficiar una miqueta a la part dels tres esports. Aquí tenim la regió d'esports que pot inclús agafar i parlar, doncs anem a fer un torneig a nivell Terres de l'Ebre on te trobéssim una espècie de turística turista esportiu que pugui estar començant a la Cala, anant al Delta una miqueta a fer activitats de riu, pujar aquí una miqueta doncs, al Tonatur, anar a l'Ampolla a aprofitar una miqueta l'Arenal. És una miqueta ficar el fil a l'agulla i començar a sentar-nos i veure en un paper tot allò que podem fer i que podem aprofitar de les nostres terres, plasmar-ho i començar a treballar.
Molt bé, ja que estem en temes de promoció, estem a 15 o 20 dies vista de la Fira Alternativa.
Sí, Fira Alternativa, que a més aquest any tindrà una petita novetat. Aquesta novetat és que per primera vegada el que és el comerç de la Cala s'ajuntarà amb aquesta fira que aporta molta gent de les Terres de l'Ebre i de les nostres voltants i que aprofitarem una miqueta la zona peatonal per a demostrar que la Cala està viva, que el comerç encara està actiu i que els nostres atributs, les nostres coses positives, els nostres productes, la nostra manera de ser també pot encaixar dins del marc de la Fira Alternativa. En concret, el que farem és centrar-nos en la zona peatonal de l'Andreu Llambric. A més, estem molt contents perquè detrás n'hi ha treballant tot un equip que són 9-10 comerços de la Cala que d'una manera altruista, d'una manera voluntària, estan venint cada dos per tres a reunions, estan treballant, estan pensant com millorar el nostre comerç, com apropar el nostre comerç a tota la gent del poble i vam creure oportú que aprofitar aquesta fira que ja té un nom i que a més a més és exitosa i ens porta molta gent poguessin demostrar que la Cala té un producte molt bo de casa, fet per casa i per la gent no sols de casa sinó també els de fora.
Per tant, hi haurà dos focus, és a dir, un foco centrat a la plaça nova amb la Fira Alternativa i un altre foco del comerç local centrat a tota la zona del carrer Andreu Llambric.
Sí, no solament la gent que ja té el comerç a l'Andreu Llambric, sinó que 30 de les empreses que estan al voltant, fora de la perifèria de la zona peatonal de la nostra població, s'ajuntaran amb unes carpes dins del carrer Andreu Llambric i crearem una sèrie d'activitats per a dinamitzar encara més aquella zona i aquell cap de setmana que jo crec que serà molt bonic, començant. Podràs entrar per l'Andreu Llambric, baixar i ajuntar-te a la Fira Alternativa a la plaça o al revés, entrar per la plaça, per la zona del carrer de la zona peatonal i incorporar-te a lo que és la fira, tant alternativa com la del comerç. És una bona iniciativa i que a més els comerços de la Cala estan agafant-ho amb molta il·lusió, amb moltes ganes i jo crec que tots hem de lluitar perquè això puja endavant, que la crisi que està i que per molt que diguin que en sortim encara l'estem patint se pugui portar de la millor manera possible, no?
En tot cas és una altra alternativa comercial i que dona ambient i bueno, és un altre motiu per a que el poble s'ompli de gent, no?
Exactament, així com quan se fa algo des de restauració o des de turisme que una miqueta aporta gent que a la llarga acaben anant cap a la restauració, el comerç el que fa és activar-se per una miqueta tornar a buscar esta retorn. És a dir, nosaltres fem coses, vosaltres feu coses, però sempre mirant pel bé del poble i per l'economia del poble. Si és un peix que es mossega a la cua i aquí, poble de pescador, millor que cap lloc, no? Podem expressar esta fórmula. Si nosaltres treballem, si el comerç és actiu, si el comerç s'ho creu, si el comerç porta un producte de qualitat, de quantitat i a més sap dir-ho, sap parlar i sap exposar-ho a la gent acabarà venint. Nosaltres el que hem de vendre és qualitat, el primer, proximitat, i així vam començar l'any passat amb una campanya que ara veurà la seva llum a la fira, aprofitar la Fira Alternativa i que li volem dir la primera fira del comerç i que esperem que no sigui la primera sinó que poguéssim dir d'aquí 20-25 anys que és una miqueta la filla de la Fira Alternativa.
I aquest seria pues, un cap de setmana als que s'haurien d'afegir d'altres, molts en l'àmbit esportiu, no? S'havia parlat, regidor, de la presència el dilluns de Pasqua, no el de la Mona, sinó l'anterior, d'uns partits que formen part del torneig del Centenari del Nàstic.
Correcte.
I d'altres activitats esportives que donen, per això, atractius als caps de setmana.
Sí,
no?
Home, tenim... un dia ho explicarem més detalladament, però tenim l'Otona Reis, que és durant el cap de setmana de maig, de la festivitat de la Tonyina. Tenim l'Otona Kids per a nens, un 10 quilòmetres, una cursa de 10 quilòmetres també la mateixa setmana. Tenim el torneig del Centenari del Nàstic que has comentat. Al juny tenim una caminata pel GR. Estem preparant una cursa pel GR, dos curses, una d'Amposta a la Cala i l'altra de l'Ampolla a la Cala, val? Que previsiblement mos fiquem una fita de poder portar 300 persones al poble i no cal dir que es queden a dinar i tota la història. Tenim també un triatló que volem fer al setembre. Tenim la cursa de 10 quilòmetres que organitza el club de La Cala, Club Esportiu La Cala. No sé, no vull deixar res més, però tenim una sèrie de
competicions de activitats rítmica i...
Correcte, això ja és en àmbit més, també portarem gent de fora, però en àmbit més local, però com a destacables estos que he comentat, no? N'hi ha molts i jo crec que això és bo perquè va en la dinàmica de fer turisme esportiu, és a dir, avui en dia molta gent s'està movent amb les seves vacances per poder competir en un triatló, per poder competir en una 10K o per poder quedar-se un cap de setmana turística en aquest sentit, no? I per tant això és molt interessant i no és fàcil tancar una carrera pel GR perquè és complicada, a més buscant una empresa que ho faiga sense que l'Ajuntament tingui que ficar un sol duro o tancar un tema d'una triatló o el que fa molt bé el grup Balfegó, que és tot el tema del Tuna Reis i l'Aquatló que farem a l'estiu, també ja ho comentarem. Vull dir, estan ja un ventall de possibilitats molt grans. No cal dir que sota el ventall de l'esport el que pretenem més enllà de l'esport, que també és molt important, no cal dir-ho, és portar gent de fora, donar a conèixer el nostre municipi, donar a conèixer els nostres restauradors i el nostre comerç, perquè pues, un cap de setmana per una cosa, l'altre cap de setmana per l'altra, pues, això fa festa.
Fa bullir l'olla.
De fet, si et dones compte de tot el que estem preparant des de totes les àrees diferents, des de turisme, comerç, esports, cultura, el que intentem és desestacionalitzar l'estiu. És dir, nosaltres a l'estiu ja sabem viure. La Cala a l'estiu té gent. Podríem tenir més gent, que també treballem, òbviament, perquè tinguéssim més gent, però tenim un problema endèmic que és fora d'aquests dos mesos d'estiu. Què fem? Doncs és treballar i buscar activitats per acabar de romplir els dos o tres mesos abans de l'estiu i acabar matant l'estiu en dos o tres mesos més, donant activitats i fent conèixer el poble fora d'aquells dos mesos que són molt grans, que ve molta gent, que sí, que podria venir més gent, però que estaríem saturats i la resta de l'any no fem res. Doncs anem a treballar per buscar una dinàmica en tots els àmbits per a que la Cala, la gent de la Cala, pugui viure una miqueta més i que pugui una miqueta rematar l'estiu en un bon sabor de boca i acabant-ho amb activitats tan culturals com econòmiques, com esportives, com turístiques, que és l'important.
Alguna cosa més al respecte abans d'acabar el programa?
Bueno, avui mos ha comunicat, així com a novetat, l'alcalde, mos ho ha dit fa una estona, ha tingut que marxar, no s'ha pogut quedar, que tenia reunió important, que li han comunicat des de la Generalitat que me sembla que ha dit el 14 d'abril s'iniciaran les obres de la comissaria. Val? Per tant, és una gran notícia. Som l'única comissaria que es construirà aquest any a Catalunya, per tant, és molt important. Són quasi 2 milions i escacs i mig, me sembla que eren d'euros de l'infraestructura, amb el que comportarà, doncs, tindré més seguretat, tindré molts més Mossos d'Esquadra a la població, que sempre és important. I bé, és una gran notícia, crec que és una gran notícia. Ha costat, són anys batallant, però al final aquesta demanda de l'Ajuntament de Vinya de Mar de tindre una comissaria s'ha entès, s'ha dut a terme, se van assignar els pressupostos i al final s'ha adjudicat l'obra i ens han comunicat que, ja et dic, el 14 d'abril començaran. Com a novetat explica això.
Pues molt bé, moltíssimes gràcies a tots, regidors, alcalde. Ens trobem en una pròxima edició del programa Parlem-ne. Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.